Πολυφασέτικα.
Πολυφασέτικα. Πολυφασέτικα.
Πολυφασέτικα. Un programa dirigit y presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia. En este 10 d'abril, dimecres, en què el calendari escolar i universitari comencen les vacances. En Polifacètica, en este temps electoral, farem una anàlisi del disseny dels cartells electorals i també anirem d'exposició, sense títol, a la Casa de Cultura José Peris Aragó d'Alboraia. Però abans és el torn de l'alumna Gemma Guillem, que estudia el grau en Enginyeria Aeroespacial i que ha volgut entrevistar Vicent Dolç, professor del Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPV.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui, en UPV Ràdio anem a parlar un poc sobre el transport del futur, Hyperloop, i per això aprofitem que estem així en el programa Ui, pregunte jo. Jo sóc Gemma Guillem i sóc estudiant d'Enginyeria Aeroespacial de tercer curs i també formo part de l'equip universitari Hyperloop UPV des de fa més d'un any. Avui anem a entrevistar a Vicent Dolç. Ell és el professor que està d'advisor, és a dir, conseller, de l'equip Hyperloop UPV i a més és professor de l'Escola de Disseny i del Departament de Màquines i Motors Tèrmics.
Moltes gràcies, Gemma, per haver-me triat com a professor per a l'entrevista i gràcies també a la ràdio UPV per deixar-nos este escaparate per contar les coses que estem fent en Hyperloop.
Bueno, parlant un poc de l'equip universitari Hyperloop UPV, som un grup de 40 estudiants que es dediquem a investigar, dissenyar i simular la tecnologia Hyperloop, ja que ens presentem per quart any consecutiu a una competició organitzada per l'empresa estadounidense SpaceX a Califòrnia, en la que l'objectiu és construir un prototip a escala de Hyperloop. Breument, Hyperloop és un tren que viatja a velocitats d'avió de manera que podem connectar Europa en una red de metro, d'una manera totalment sostenible i eficient.
Sí, la veritat és que és una tecnologia o és una idea que és molt disruptiva i és molt llamativa.
Ara voldria fer-te una sèrie de preguntes que espero que em contestes molt sincerament. Com portes el ser conseller d'un equip de 40 estudiants?
La veritat és que més fàcil del que la gent es pensa, perquè quan vas per ahí la gent sempre diu et felicite molt perquè tindré tan motivats a un grup d'alumnes que són tan actius i que són capaços d'estar treballant els caps de setmana, anar als Estats Units, defensar ahí la seva universitat. La veritat és que pensen que és gràcies a mi aquesta motivació i no es donen compte que no, que la motivació la teniu vosaltres per el tema del que es tracta i perquè també teniu la llibertat de poder triar quines són les possibilitats del disseny, del prototip. S'equivoqueu a voltes, teniu que rectificar clar sobre la marxa i això és algo que vos ompli i jo ho entenc i no és... La gent es pensa que és mèrit, tot és mèrit meu i la veritat és que és un treball molt senzill perquè el feu molt senzill i molt fàcil.
Val, i per què vas començar amb Hyperloop UPV? Per què vas decidir ajudar-nos?
Tot va començar és el 2015, que van vindre uns estudiants que estaven en l'equip de Makers de la universitat, que és un grup d'estudiants que treballen en temes de robòtica, programació d'Arduino i això, i es van donar compte que hi havia un concurs que s'havia llançat per l'empresa SpaceX, per Elon Musk, que tenia molt de tiro mediàtic, I decidiren anar a veure el concurs, eren estudiants d'aeronàutica i un poc la idea era que era un mitjà de transport que anava a acabar en l'avió perquè anava a ser igual de ràpid que l'avió, més fàcil d'utilitzar, com tu comentaves abans, com una red de metro que unirà les ciutats més grans dels països. I clar, la idea em va cridar molt l'atenció i vaig decidir ajudar-los i des d'entonces hasta sí.
Exacte, i aquí un bon moment. I és veritat que nosaltres aprenem molt gràcies als teus consells i a les teves propostes de millora. Però has après tu també alguna cosa amb nosaltres?
Molt, molt, la veritat és que sí. De fet, arriba un moment en el que l'alumne supera el professor. Entonces, a voltes sou vosaltres, quasi sempre sou vosaltres. Vosaltres els que m'ensenyeu a mi, perquè moltes voltes... A mi és un treball molt multidisciplinar i jo en tots els camps en els que esteu treballant no puc abarcar-los i la veritat és que aprenc molt, sí.
Val. I què és el que més t'agrada de l'equip?
El que més m'agrada és com arribeu i com s'integreu en l'equip i com vosaltres mateixos organitzeu en una estructura en la que sou capaços treballar molt, d'aportar molt, perquè al final veniu de diferents titulacions, com he comentat abans, sou un equip multidisciplinar, hi ha gent d'ADE, hi ha gent de camins, hi ha gent d'aeronàutica, hi ha gent d'enginyeria industrial, i em sembla molt, molt llamatiu, és molt interessant el com es junteu, teniu també diferents personalitats i com sou capaços de tirar avant el projecte i és algo que em ompli molt.
I com veus que ha evolucionat l'equip des de 2015 que es va formar?
Pues crec que ha evolucionat en que al principi sobretot anaven com molt perduts. Diguem que mirant-ho en temps, un es dona compte de lo que és la cultura del grup. Al principi aquesta cultura no es tenia, no hi havia una tradició i el com s'estructurava el grup, com treballava la gent, ha canviat molt. I aquest know-how que va adquirint l'equip en el temps és algo que es nota.
Clar, i al final vam passar d'un equip de 5 persones, ara som 40. Pues vull que sona, hem tingut que aprendre a com organitzar-nos perquè si no, no eixiria avant el projecte.
Clar, no és el mateix el primer any que anàrem, que eren 5 alumnes, que també el projecte era molt més senzill, entre cometes, perquè era un treball més teòric, no hi havia que construir un prototip, que sempre és un treball molt més dur, i en el que hi ha un treball organitzatiu en l'equip molt major. I després, els següents anys, ja en 30-40 persones, pues, organitzar a 30-40 persones que tenen que treballar cada un en diferents subsistemes, cada un té un problema particular que després tenen que ficar tots en comú. Això em sembla que és també molt interessant.
Alguna volta vas pensar que arribaríem hasta on estem avui?
La veritat és que no. La primera volta, quan vinguen en este grup de 5 alumnes, pues, la idea era... Allò era una aventura, era un grup de generació espontània, anàvem a anar als Estats Units a defensar el nom de la universitat. No sé si hi havia molts grups de generació espontània que ja havien passat el xarco per defensar la universitat, però per nosaltres això era una aventura i no pensàvem que anava a passar d'ahir. Després ja quan tornàrem vam veure la repercussió que va tindre això i com ha crescut tot l'interès per el tema de Hyperloop. I clar, pues sí, la veritat és que ha canviat tot moltíssim.
Yeah. I com ha sigut l'experiència de viatjar amb nosaltres a Califòrnia?
Pues també molt, molt divertida, sobretot, perquè clar, ara ja som 3 anys en guany els que anirem allí, però clar, els primers anys és tot una novetat i també al final es nota molt en l'equip que hasta la competició heu estat uns mesos en els que teniu que estar treballant en molt d'estrès perquè a voltes hi ha que vindre els caps de setmana perquè hi ha coses que fallen i hi ha coses que n'hi ha que corregir i clar, quan arribeu allí i acaba el concurs, de repente és com que teniu unes ganes de festa increïbles, esteu preparant el postviatge i es quedeu allí una setmaneta més, entonces és molt, també és molt interessant i molt atractiu viure en vosaltres tot això.
I creus que algun dia arribaràs a viatjar amb Hyperloop?
No ho sé si jo arribaré a viatjar en Hyperloop, perquè és de veres que és una tecnologia molt disruptiva, però també hi ha moltes parts d'aquesta tecnologia que n'hi han de desenvolupar per poder dur avant el projecte. Probablement sí que veurem coses similars a Hyperloop, no transportant a persones, transportant a mercancies, però jo ja no sé si arribaré a muntar en el Hyperloop.
Val. I per últim, creus que és important que els professors s'involucreu en aquest tipus de projectes, a part de dedicar-se a l'ensenyança i a la investigació que cada un...
Sí, la veritat és que són projectes molt interessants. Tots els projectes que hi ha al voltant de generació espontània són projectes que jo crec que vos fan créixer molt com a professionals. I bueno, si comparem un poc en el que passa als Estats Units, el primer any que anàrem al concurs anàvem en la Universitat de Purdue. Allí el participar en un equip com el d'ací de Hyperloop és una assignatura. Està ficat dins del programa educatiu. Així és un treball extraacadèmic. Entonces, ahí jo crec que sí que és important el fer aquesta feina de que se vos valore aquest treball i sí que és important involucrar a tot el professorat en aquest tipus d'activitats. No només el professorat, crec jo que és quasi més important involucrar als instituts i als departaments perquè es puga ficar tallers que hi ha en la universitat al servici d'aquests equips de generació espontània.
Val, i havia dit per últim, però realment volia saber dues coses més que no tenen tanta a veure amb Hyperloop, però què vas estudiar?
Què vaig estudiar?
I on vas estudiar?
Uf, la veritat és que la meva vida ha canviat prou. Jo vaig estudiar en el que era la UITI, quan jo estudiava a la UITI, ara ets l'escola de disseny. Ahí vaig estudiar enginyeria en l'especialitat d'electricitat. Després vaig passar a l'escola d'industrials i ahí vaig estudiar enginyeria industrial. Després vaig fer el doctorat en motors i me vaig especialitzar en la part de mecànica. Vaig canviant mogolló i després vaig acabar de professor. Quan acabi la tesis no pensava en acabar de professor, però bueno, començava la titulació d'aeronàutica, entonces d'aeronàutica, ara el grau d'enginyeria aeroespacial que estudies tu, i vaig tindre la possibilitat de presentar-me a les places que sortirien en aquest moment de professor i bueno, ahí vaig començar de professor d'aeronàutica. He tocat moltes rames de l'enginyeria, he estat en quasi totes les rames de l'enginyeria.
I com ho fas per a tindre temps de compaginar les classes amb estar en el projecte de Hyperloop?
Pues la veritat és que és molt fàcil, perquè com comentava abans, la gent pensa que sóc jo el que està motivant-vos a vosaltres tot el dia i no és així. El meu treball és més de facilitador, de... Pues això, si tenim un problema perquè no podeu medir algo i se pot aconseguir en algun departament, pues buscar-vos els contactes o... Ara, clar, com comentava abans, tot i ser know-how ja l'heu anat adquirint, moltes coses ja les feu vosaltres mateixes, però a voltes, pues això, tot el que és l'estructura de la universitat, de com demanar espai per poder llançar càlculs en els ordenadors de la universitat, pues tot això al principi no ho sabíeu i jo us ajudava en aquesta part. Clar. Ara sou molt més autònoms en això. És un treball, jo penso que és molt senzill i penso que anime a tots els professors que puguen estar sentint l'entrevista que s'involucren en aquests projectes de generació espontània.
I una pregunta més a nivell personal, què fas en el teu temps lliure?
Uf, com tinc una xiqueta de 6 anys, veure pel·lícules de Harry Potter, fer slime i coses així, no... No sé, no, són activitats prou familiars.
Val, pues moltes gràcies, Vicent. Ha sigut tot un plaer entrevistar-te i poder saber un poc més de tu, coses que nos pregunten en el dia a dia. I moltes gràcies també a UPV Ràdio per tindre'ns així. I res, hem entrevistat a Vicent, que és el professor que ens ajuda en el projecte Hyperloop UPV, i jo soc Gemma, estudio enginyeria espacial i també formo part d'aquest projecte. Moltes gràcies i a qui ens ha sentit. Gràcies. Adéu.
Gràcies, Gemma, per l'entrevista i gràcies a UPV Ràdio per haver-nos convidat.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPV Ràdio
102.5 de la FM
radio.upv.es. És temps de campanya electoral i en Polifacètica volem fer una anàlisi d'allò més visual, els cartells dels partits polítics. Com és difícil fer-se una idea, per Twitter vos posarem les imatges @upvtv. I ho fem amb qui més sap d'això, així, a UPV Ràdio. Ell és Ivan Gallego, dissenyador, llicenciat en Belles Arts per la UPV i treballador de l'àrea de comunicació. Molt bon dia, Ivan.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per vindre. Hem de comentar que este anàlisi ha eixit d'una conversa de redacció. O sigui, que hem dit, esto és interessant.
Han vingut des de matí, després de que han petjat els cartells, han vingut des de matí. Escolta, Sonia, que parlar de...
Esto que te pareix, Ivan, esto que te pareix. Jo no ho tinc clar, a mi esto és més del mateix. Aixina que... Com veus els cartells d'esta campanya? Què ens pots dir? I si te pareix, Ivan, anem partit a partit polític.
Pues sí, jo de primeres me pareix un assumpte de democràcia, no? Estar informat sobre els mecanismes que els partits polítics gasten per comunicar-se a l'hora de triar un vot. No crec que el disseny gràfic d'un partit polític vagi a determinar el vot, però...
Però sí que crida l'atenció, eh?
Crida l'atenció.
És
crida
l'atenció la primera i... manera d'arribar a la ciutadania.
Sí, és una presentació, no?
Exacte.
És una estètica que acompanya l'ètica d'un partit. Entonces, simplificant molt, si tu tingueres un partit polític que no ho sé, que vol canviar el món, pues tindria que fer un cartell que transmeta coses
exacte.
Diferents, no? Jo m'agradaria començar per Ciutadans, perquè és que és el que més m'ha cridat l'atenció, no sé si pa bé, però és me fa la impressió que és un cartell peliculero. Així, com t'ho dic, perquè és, no sé, fins i tot histriònic, és exagerat. És, el cartell consisteix en Albert Rivera caminant fins a la càmera, i de fons n'hi ha el que pareixen unes banderes d'Espanya, aixina, el roig i el groc desenfocat, tot és desenfocat. No?
Entonces... Sí, perquè jo no ho veig aixina molt, no ho veig molt, no sé... Sí que n'hi ha ahí un poquet de groc, però lo de banderes, sí, eh?
Sí, tu jo crec que sí, que és banderes, com un míting, així, amb banderes i tal.
Jo el veig molt seriós.
Està molt seriós. Però està molt seriós, està molt, molt enfadat. Està molt, sí? Enfadat, no? No sé, així, sí, seriós, és xulo.
No sé, és una cara que no té...
A mi me recorda.
Que no és la cara seua de... Que el veus quan parla i quan està... No sé, fins i tot
està
un poc, no?
Està apretant ahí la banca, aixina, marcant... Sí, sí, està serio. Però és que és el plano del el tío de la pel·lícula que acaba de pegar-li foc a algo, a una, no ho sé, a una cosa d'Israere, i camina victoriós front a la càmera, sí? Saps? És una cosa aixina. I és molt, per mi és molt exagerat.
Per a tu és impactant.
És impactant.
És més modern, no?
És més modern.
En quant a disseny, sí, sí, és, sí, més, sí, modern, és modern que el que havíem vist per ahir.
És modern. El que passa és que quan tu tens la pretensió de teatralitzar, no sé
fins a quin punt clar,
això funciona,
passar,
no? Jo crec que ahir millor s'han passat un poc igual. Però bueno, és un cartell que crida l'atenció. Parlant ja més concretament del tema del disseny gràfic, la tipografia, molt de moda avui en dia, cartell polític també, és una tipografia de palo seco. Probablement, no us sabria dir-te-ho cert, però per la Vamos, si sé, la O del Vamos, tan redona, me recorda a la tipografia d'Obama, que se va ficar tan de moda en les eleccions anteriors, que la tenia Podemos, la tenia també el PP, crec que ficava Populares, no?, en la mateixa tipografia. Una tipografia que està molt de moda.
El Yucan, no?
Sí, sí, exacte. I no ho sé, no sé si és exactament això, però el mateix estil, no? Bé, correcte, a mi me pareix que està molt bé. Destacaria només una cosa que no acabé d'entendre, una decisió a nivell de disseny, i és que el cartell porta, en un cantonet, porta escrit Albert i una R gran.
La seva assignatura,
no
segur que
no,
és
no
la R.
Sí, no ho sé. Per què la R? No entenc ixa cosa, no? Per què posar això? No, aporta alguna cosa nou? No ho sabem ja. No ho sé. És una cosa que genera confusió i perjudica un poc la comunicació. I després, tu comentaves lo de les banderoles abans, les banderoles no m'agraden.
Les banderoles, són diferents. Perquè és
un, primer plano. Plano.
Uh-huh. D'arrimades i d'ell diferent.
Correcte. És un primeríssimo primer plano, que és un PPP. Està allà en el cap, és un, la fotografia està allà de un poc més amunt de les celles, i és massa, no ho sé. I després al costat té una filera de bota que va en degradat, com quan vas a l'oculista, i les coses de dalt se veuen més clares que les de baix, van de més menut. Després m'agradaria continuar pel PP, perquè el PP és super, super, super clàssic. És de veres que fan un ús paregut de la tipografia. El PP m'agrada molt que és una cosa que porta de moda una temporada, que és de la mateixa tipografia introduïs un cos prim i un cos més greixut.
Com en negreta.
Sí, entonces té valor seguro, valor està més primet i seguro està fort, està en negreta. No? Jo crec que això li dona una modernitat, però és que al final el cartell és Pablo Casado, de un primer plano de Pablo Casado, un fons blanc de primera comunió. És la foto de la primera comunió. No sé, l'altre dia no sé en quin programa de televisió li dient, és que com pot ser un home tan jove, tan antic? No? Jo crec que ells van... Claro, el públic... Lògicament ells se deuen al públic. Tots els partits polítics van buscant un públic molt concret.
Però al més jove no arriben.
No, jo crec que no. No van
buscant
el jove.
Per les formes, exacte, no
el
van buscant.
Ells consideren que la gent jove va per unes altres... I llavors van a lo clàssic, molt clàssic, molt... Tenen el logotip este nou que acaben d'estrenar, una espècie de... evolució de la gavina esta que tenien ells, una gavina que se converteix en una espècie de coret.
I canvia de color damunt.
I sí, sí, l'he ficat
ja
ahí
la
de fons,
la
bandereta d'Espanya, que és el que s'estila.
I no és taronja?
No, és la bandereta d'Espanya. És un degradat que va de roig a groc i de groc a roig una altra vegada. La bandereta d'Espanya aixina.
I és, en un mur. És... Tot això en un mur.
En el que estàs veient tu és que ho han ficat aixina, no sé si és un banner de la web o el que sigui, però el cartell és bàsicament Pablo Casado, valor segur. No? En el cas concret de les valencianes, l'eslògan és correctamente política. Ahí Bonich, volgut pegar-li una volta, i entonces, en lloc de ser políticament correcta, és correctament política.
Correctament política.
El mateix tractament tipogràfic, senzill, m'agrà molt. I després n'hi ha una particularitat, i és que han volgut fer un xoc en Bonich, han volgut la B, la O i la N, la conserven, però la I i la G el que fan és un dèneu, perquè és Bonich dèneu, no? Com reminiscent d'aixes eleccions primàries que fan en Estats Units, no? Obama 96, no sé.
I la gavina també.
I la gavina del coloret i està incorporat el blavet. Incorporar el blavet perquè ja són pales autonòmiques, no? Ja se sap.
Uh-huh.
Un esment molt curtet a la campanya.
Ahir, no sé, no? Però també sembla un poc més modern el cartell d'ella que el de
sí,
Pablo Casado,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que té una altra estètica. L'altre dia en la presentació de campanya estava davant d'un autobús que havien pintat i tal. No ho sé, jo crec que té un rotllo diferent. Jo
no
crec
és tan de comunió.
No és tan de comunió. M'agradaria fer un esment molt curtet a la campanya que han fet les joventudes del PP. Una que han fet una sèrie de cartells i han llogat un baix comercial en el carrer Ferraz, en Madrid. I han dissenyat la façana com si fos una agència de viatges, no? I llavors han fet l'acudit de Falcon Viajes, no? Entre que s'està criticant a Pedro Sánchez per agafar el Falcon i tot això, que no sé si és molt efectiu o no, en fi, no sé. Però i si és coses més virals que excedeixen no? El context del cartell, no? Que van a un altre àmbit, al carrer, en aquest cas el carrer Ferraz, han agarrat un baix. A mi s'ha criticat molt aquesta campanya perquè en una de les fotografies que fan ixen les filles de Pedro Sánchez. Entonces no,
clar,
no tocava. Ja... Però la campanya és molt bona. A mi la campanya recomana que busquen, perquè la campanya és molt divertida. En fi, el fons de la campanya per a mi no té molt d'això, però...
Aquestes
la...
coses són d'anàlisi i després hi ha tesi doctorals
exacte.
Per al màrqueting i tot això.
Està guai, està guai que isquen del cartell, no?
Clar, és novedós.
És novedós, sí. Ara passem a Podem. Jo és que Podem... no ho sé, no, m'ha decebut una miqueta. M'ha decebut una miqueta...
Esperaves més.
Del disseny, sí. Del disseny, no sé, no trobo que n'hi haga una idea clara. No sé el que ha passat. Per exemple, el logotip d'Unides Podem, que m'agrada molt, és molt net, fa ús de la tipografia aquesta que havíem parlat a primera hora.
De la O i tot això.
Sí, està xulo. És una espècie de coret... en diverses línies, no? És un cor concèntric, no? Tenen diverses línies que dibuixen el coret des d'una més menuda a una més gran. Això m'agrada. Això crec que és una bona marca. Però no sé el desenvolupament, perquè la presentació de la campanya, el fons on pegaven els cartells, no ho sé, estava com pintat en grafiti,
no?
O en rotulador. Era una cosa que no tenia una estètica molt concreta, molt... No sé si anàvem buscant una imatge més, no sé, més grafitera, no sé, però no crec que no és molt concret, no?
Estava... Ahí va ser lo de la història, no?
Exacte. Fíjate, crec que la història l'escrives tu.
Entonces... Però això, ixa tipo, per exemple, ixa tipo de la història l'escrives tu, després no s'ha tornat a la tipografia.
No, en la presentació de... Claro, en la presentació de campanya tenien ahí una espècie de grafiti, no? Que havien ficat la història l'escrives tu. Però que no és la tipografia que han gastat en última instància pels cartells, que és també una decisió un poc
estranya,
rara.
Estranya, no? Perquè trenca un poc la unitat del visual, no?
Sí, no sé. La tipografia tampoc m'agrada molt, no sé... És la primera vegada, és el primer partit que han comentat que escriu en minúscules, tot en minúscules. Vaig a ser un poquet roïn. No sé si és aixina la història, però a mi me fa la impressió de que quan feren allò que feren del cartell del Vuelve, i sé que va ser tan polèmic, jo crec que han agarrat el dissenyador gràfic, l'han tirat al carrer...
I han canviat.
Han canviat
i ara estan perduts.
Sí, no ho sé. I sembla impressió... Igual m'enganya, eh?
No, segur.
Però...
No, podria ser.
Podria ser. Podem, jo... millorable. però millorable.
Vos recordem que podeu veure les imatges d'estos cartells seguint-nos en Twitter, @UPBTV.
Bueno, jo també esmentar així ràpidament, Vox per mi no té ninguna novetat a nivell dissenyístic, no aporta massa. Vox com a marca circunscrivint la bandera d'Espanya per dins, no sé, no té massa... El tractament tipogràfic és horrible, perquè han gastat una tipografia pareguda a la de Podem, que és una tipografia en serifes, però una lletra té un serifes, les altres no té... No sé, en fet, hi ha una amalgama de lletres i és un poc raro.
Una barreja estranya. El verd ha sigut el seu color.
El verd
és
el color
principi.
Que estan gastant... Sí.
Però jo des del principi?
Sí, des de primera hora. Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Al final fa la impressió, al final és... en el tema dels colors fa la impressió que és quin color me queda, no?
No ho sé.
Mira,
igual
tu saps qui té verd també? I... Té un altre tono de verd, un verd, si no, un poc més groguet, és Pacma. Que Pacma ha eixit a fer campanya en contra de Vox. A veure, com que l'enemic de Pacma és Vox, no? I han aconseguit fer soroll. En tècniques molt paregudes, per cert, a les de Vox, perquè no sé si te recordes en les andaluses el vídeo ese de Abascal a cavall pujant una muntanya i la neu aixina. I Pacma no és el mateix estil de vídeo, però sí uns vídeos que tenen força, que tenen, no sé, un pressupost limitat, un pressupost menut, però que tenen la capacitat de convertir-se en virals, no? I això ho va aconseguir Vox i jo crec que Pacma ho ha fet molt bé. A principi de campanya ha fet un vídeo a partir del seu eix central, que és el tema de l'animalisme, han aconseguit parlar d'altres coses, no? Desbordar aquest eix central. I està molt xulo, s'ha fet molt viral. No sé si has tingut oportunitat de veure el vídeo de Pacma.
Sí, sí, perquè m'ho has ensenyat tu este matí. Directament no ho havia vist, no m'havia arribat, però sí...
Mm-hmm. Bueno, això era per esmentar un poquet els més és que tenen menys representació, no?
Perquè sí que les xarxes socials, no? Estem parlant de cartells i de banderoles i bé, no? Se mos ha colat el vídeo.
Tinc que esmentar un poquet perquè jo crec que moltes part de la campanya se fa també per ahí, no? I bueno, xicotet esment perquè me pareix interessant sobretot el tema del vídeo, el tema del vídeo com se maneja en les xarxes socials, perquè no sé com està el tema de Vox, però per exemple Pacma no té espai en les televisions i en canvi el vídeo s'ha manejat molt bé, no? A través de xarxes socials. És molt interessant també per estudiar això.
Clar, d'estudiar d'aquesta manera, no?
Bueno, i tenim
ja
el PSOE. El
ens
PSOE.
Queda ja per acabar.
No, mos queden dos. Vinga, queden dos perquè...
vinga, que se nos acaba el temps.
Perdó. Bueno, el PSOE és un cartell que a mi personalment m'agrada molt. I ho ha consultat per ahir i la gent està dividida.
Molt dividida.
Molt dividida. Jo a mi personalment m'agrada molt, perquè és de veres que consisteix...
A mi aquesta foto està de Pedro Sánchez està com molt tractada, no te la creus.
És
per
una foto
meu,
molt tractada, per gust,
però
per sí, i fins i tot, comentant-ho adés en altres companys, m'ha dit teatral, no? Li passava com a Albert Rivera, que és massa teatral, massa exagerada. Però és que és un tractament... que a mi no me desagrada, perquè aquests tonos platejats, que el blanc i negre, i que treballen així molt platejat, no ho sé, també té una reminiscència com a fotografia presa in situ, té uns brillos, no ho sé, a mi personalment m'agrada. No sabria dir-te, ja t'he dit, és que consultant per ahí està dividida. Sí.
No?
El tractament
i
tipogràfic...
I això de tapar, no? Tapar també en
sí,
lletres...
Sí, en una de les imatges és la foto de Pedro Sánchez i les lletres Haz que pase, l'eslògan Haz que pase, que també ha sigut, ha donat rius de tinta.
Exacte.
Li tapa la cara, l'eslògan. És que és un tractament...
Això és novedós?
És un tractament que s'estila molt. A mi m'agrada. I un esment xiconino... en la precampanya feren el PSOE feia no sé com era exactament l'Espanya que quiere, no sé què, i acabava en una contrabarra i un coret. Això en xarxes socials també ha funcionat molt bé.
Clar,
perquè
tots aixòs...
la contrabarra i el coret és algo que tu tens en el teu Twitter o en el teu WhatsApp i pots ficar-ho, no? Entonces, tota la gent afina al partit o que ha volgut,
pues va posant corets.
Pam. El contrabarra i el coret.
Jo,
a mi me pareix... S'està abusant del coret, eh?
Pues fa falta coret, eh? Fa falta coret, sí, en esta campanya, coret... que la veig massa encrespa.
Està encrispa, sí.
Encrispada i no m'agrada aquests escratxes.
Sí, però el coret al final queda buit, no? Si tu gastes el coret tot el rato...
Ja, pots buidar-ho, clar, pots buidar-ho, però...
No ho sé, buides de contingut, però tots apel·len
al
coret.
Un poc més d'amor, clar.
Concretament parlant
de
les autonòmiques, han fet un tractament similar a Ximo Puig i l'eslògan és seguir sumant. Però seguir sumant, que és una cosa, com, que és un camí, que és de futur, i acaba en un punt. Seguir sumant, punt.
No cal. És que no cal. Jo sempre ho he dit, en els titulars i en els cartells i tal, no cal.
Però si tu vols dir por España, punto.
Pues no.
Que m'ha fet Vox, crec que és Vox, sí. Por España, punto.
Pues és que no, a mi me sobra el punt, també.
No, però n'hi ha, un punt de rotunditat.
Clar. Tu penses que les persones que han dissenyat ha hagut ahí filtracions? N'hi ha espies per a mirar a veure què fan els altres? O això se guardarà molt,
no
molt
crec,
bé?
No crec, no crec. Jo crec que sí.
Al final n'hi ha si trobem, corrents, no?
Sí, exacte. Si trobem correspondències entre un disseny i un altre, al final és per una qüestió de moda. De moda que el dissenyador està sempre mirant què fan els demés.
Clar, clar.
I m'ha deixat al final la Compromís, perquè és que és el que més m'agrada. M'ha agradat molt. Això, Xina, ho dic així, en general, tot el que han fet, el cartell...
Ciutadans està sorprès, no?
Ciutadans m'ha sorprès.
O és el que més modern que t'ha aparegut, però Compromís el que més t'agrada.
És que Ciutadans m'ha sorprès, però és que m'ha aparegut massa exagerat. És...
Teu vas pel taronja. Jo veig que tu, al final, vas per taronja.
Podria ser.
Molt valencià.
Molt valencià, exacte. El cas és que el de Compromís m'agrada molt l'ús de la tipografia. És una tipografia molt condensada, gran, ocupa una part substancial del cartell, però està molt equilibrada. El cartell és blanc. Veus que, com antes jo criticava la foto de la comunió?
Sí.
En el fons blanc, que era un poquet antic. Així, en este cas, no, perquè la maquetació... en aquest titular, ells gasten l'eslògan imparables. En el cas del cartell de Oltra, és presidenta, en la mateixa tipografia, i acompanya a aquesta tipografia una foto molt natural. Una foto de en este cas, Mònica Oltra o Joan Baldoví, fent un meeting o
exacte,
natural,
és que el fons,
fent coses.
El fons no és blanc. Ells estan en el seu entorn on s'ha tret la foto i aquesta foto s'ha posat com en un àlbum.
S'incrusta. Per mi és com
un diari.
Com un diari.
Exacte.
És totalment reminiscent de la premsa. I, el de Compromís, ja t'he dit, m'agrada molt. Ve acompanyat de l'icona del Bob Esponja, que diuen ells, que per primera vegada el fiquen recte. M'agrada molt.
Iván Gallego, moltíssimes gràcies per este anàlisi, dissenyador de l'UPB, així de l'àrea de comunicació, i llicenciat també per esta universitat.
Adéu.
Estàs escoltant...
Polifacètica.
En UPB Ràdio.
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.
A poc, sense el foc.
Gràcies, Júlia García Broc, per les teues dites. En cas d'una catàstrofe, què t'emportaries a un búnquer? Esta és la pregunta que han fet els artistes per a conformar l'exposició sense títol. Amb eixa premissa, els artistes han creat una obra que consta d'un objecte, una imatge i una frase que els identifique. L'exposició sense títol és obra del col·lectiu La Passa de Generació Espontània de la UPB. Amb nosaltres, Martí Llopis, comissari, amb la professora Teresa Schaffer d'esta exposició que podeu veure a la Casa de la Cultura José Peris Aragó d'Alboraia. Benvingut, Martí Llopis, gràcies per vindre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quants artistes participen en esta exposició col·lectiva?
En total som 12 artistes i 2 comissaris. Però com és una obra viva, el mateix dia de la inauguració s'hi apuntava un artista que estava pintant un mural al costat i ens va regalar una performance.
Ah, sí, també.
I aleshores farem un happening i tot el món en aquest moment se va convertir en artista. Vull dir que en aquesta sala d'exposicions n'hi haurien dalt de 100 artistes.
I ara ja, clar, això va ser el dia 5, en la inauguració, i això, 100 artistes ja no estan allí, però han deixat la seva empremta.
Bé, la empremta se queda en la documentació, en el vídeo, perquè nosaltres el que intentem és que l'art arribi a tot el món. L'art, com nosaltres l'entenem, no té sentit sense el públic. El públic és al final qui acaba l'obra. Per tant, nosaltres, aquesta exposició se basa en trencar un poc les normes. I en compte d'agafar les obres que cada artista té en el seu taller o en el seu estudi, que ell se sent còmode, nosaltres hem intentat ficar-lo incòmode i dir-li, no, de lo que t'has fet no volem res. Volem que facis una obra a partir d'aquestes premisses. Què t'emportaries en un búnquer en cas d'una catàstrofe? I a partir d'aquesta pregunta, cada artista sempre s'ho porta al seu terreny, però ha desenvolupat una obra completament nova i tal. El mateix que li feren fer al públic. Al públic el feren participar de no res, ell no se ho esperava, i tingué que fer una espècie de processó on tenien que dir una frase tal com empezamos como nunca y acabamos como siempre. Que és, també té relació en la catàstrofe, en el sentit que fent les coses, la nostra rutina, moltes vegades ens semen ganes de canviar el món, però la rutina ens porta a fer lo de sempre i actuem de manera mecanitzada. I este món mecanitzat i automatitzat que portem, pensem que el futur és incert. Possiblement siga una catàstrofe si no fiquem remei. Per tant, si ve un dia una catàstrofe, no tindrem paraules, no tindrem títol, per això el títol, sense títol, cap títol.
Val. Era precisament la meva següent pregunta, no? Per què sense títol, no?
Això és una raó.
Perquè no tindrem paraules, no?
Sí, no tindrem paraules, sí, en cas de catàstrofe, com ho denominem? Però l'altra raó és que volem que siga l'espectador qui fiqui el títol a cada obra. Perquè si tu fiques el títol moltes vegades i li fiques a l'obra La mar bruta, ja estàs dient-li a l'espectador el que vols que hi veja. Vols que veig una mar bruta. En canvi, si tu presentes una caragola de mar, l'espectador pot pensar que és una caragola, que és l'infinit, perquè el caragol té una forma infinita en la seva closca, o pot pensar en el mar. És molt oberta la lectura, i això és el que pretenem. No influir en l'espectador, ni siquiera, ni tan sols, en el títol.
Que siga el públic qui pense i qui done i qui faça el treball,
sí,
no? D'imaginar, que és un poc el que passa aquí a la ràdio, que hem d'imaginar el que ens estàs contant, perquè no tenim la possibilitat de poder, de veure, transmetre en la paraula és molt més difícil que transmetre en un vídeo, no? Encara que el podran pujar i buscar per ahí, per internet, no? Algun dels vídeos que heu fet en l'exposició. L'objecte que calia salvar a l'exposició, que era la proposta un poc que vareu fer, havia de ser un objecte utilitzat, trobat o de consum. Quins objectes es mostren en esta exposició?
Pues esa era la premissa, però els artistes són lliures i jo els he donat plena llibertat perquè n'hi ha qui ha portat a sa mare.
Directament allí.
S'emportaria sa mare, no.
Ah, una foto.
Per exemple, sa mare va morir fa 2 mesos en l'hospital ple de goteros i sa sensació li queda gravada. I entonces mos porta a la sala d'exposicions els goteros. Però es va omplir de color i de vida. Va canviar el dolor per l'alegria. I això és el que s'emporta a ell. Un altre s'emporta una caragola perquè volia escoltar el mar. N'hi ha qui s'emporta una escala perquè l'escala significa que tu puges i pots veure el que hi ha darrere del mur. Pots ensomiar més allà, com el que s'emportava una llapissera, per a poder dibuixar el sol, la lluna i les estrelles i imaginar-se el que baix en el búnquer no podia tindre.
També he vist molt unes pinces, també he vist, no?
Sí.
Per ahir i un...
M'agrada, ara te contesto de les pinces. Ell volia emportar-se algo diferent. Ell és diferent. Ell volia emportar-se lo diferent, lo distint, algo que l'identificara. I n'hi ha una xica que ha portat el maquillatge, la qual cosa m'encanta, perquè era com Jo en el maquillatge estic segura. Sé que no me va passar res. Tinc la força suficient per lluitar contra el que siga. Alguns s'han portat en els records, altres s'han portat a sa abuela, la llana, i feu allà una escultura en llana. Ha sigut una experiència que jo m'he sorprès perquè quasi ningú m'ha fet cas. Però tu veus l'exposició i és homogènia i és molt dispar, però és homogènia. Perquè...
Bueno, sí que t'han fet cas, no? Cadascú sí que han resolt la pregunta que vosaltres, sí, no? Fèieu a l'hora.
Sí, però jo demanava per demanar un objecte usat de consum i ells han portat conceptes, s'emportarien un concepte, no? S'emportarien records, s'emportarien la vida, s'emportarien... Que m'ha sorprès a mi mateix i m'ha superat les meves expectatives.
Tots els participants, tots els artistes són d'ací, del Grau de Belles Arts. Conta'ns un poc perquè no els hem anomenat.
Jo presenté el projecte a 4 o 5 estudiants i li presenté a Teresa Schaffer, la catedràtica, i li dic, mira, vaig a fer este projecte i m'agradaria que me tirares una maneta perquè ella és un genio de la exposició. Ella sap com muntar una exposició en els ulls tancats. I me toca per la nit, li ho ensenya, i a la nit me toca i diu, Martí Llopis, n'hi ha 3 o 4 professors que estan interessats en el teu projecte.
Ah, també, o sigui que...
I s'apuntaren al projecte i a banda jo vaig presentar el projecte a 2 artistes consagrats de València, Elena Martí i Pepe Jimeno, i dic, me van a dir que no. Però jo soc seguidor d'ells, jo seguir la seva obra, s'envia un mail, i els dos me contesten que sí. I per últim vaig agarrar un xaval del carrer, Miquel Valls, que no és artista, ell diu que no és artista, jo crec que sí que és, li va dir, t'interessa fer això? I diu, jo, però jo com vaig estar ahí? I diu, tu sí pots. I ho ha fet, és el que porta sa mare. Molt interessant. Hi ha un xaval de Castelló i un altre de Teruel, professors.
I els noms, si vols dir els noms de tots, exacte.
No volguera oblidar-me de ningú. Alejandro Mañas, de Castelló. Elena Martí, artista de València de Russafa. Elia Torrecilla, crec que és de Gijón. Gemma Ollas, professora. Gara Gareto, de Tenerife. Miquel Valls, de Foios, un xaval de Foios. Pepe Jimeno, artista del disseny gràfic. Pepe Romero, professor, catedràtic, ho té tot, de la facultat. Pep Sales, un estudiant de primeríssim orden. Raquel Puigades, una amiga. Tam Casany, una amiga i una mestra. I perdoneu si m'he oblidat d'algú, però crec que estan
segur
tots.
Segur que estan tots. I a tu no t'ha quedat ganes de... El fet de viure-lo... com a comissari i no com a artista, què t'haguera agradat més?
És que jo crec que l'art és vida i l'art és el procés. Jo he fet aquesta obra, juntareix. Vull dir, ell sense mi no sé si ho haurem fet i jo sense ells, des de luego, no ho haurà pogut fer. Aleshores, la meva obra és aquesta. I sí, jo he ficat una frase. He ficat una frase.
Quina?
Ui, no la sabria dir, perquè va ser un exabrupto que se'm va ocorrir en un moment, algo així com l'art és una cosa supravalorada que sol se pot entendre en moments d'èxtasis i per a ús privilegiats. Però era molt redoneta i era molt simpàtica.
Objecte, imatge i frase. I aquestes frases es recopilaran en algunes fotografies? Quedaran en algun lloc?
Sí, les frases... Tot quedarà en un catàleg i les frases ara estan impreses allí en vinilo.
Clar.
Cada autor té les seues frases, no?
Uh-huh.
I la qual canvia també el concepte d'exposició, que normalment fiquem una cartela. Jo no fico cartela. Normalment se fica, com hem dit antes, mar
sí,
bruta, 25x35, tècnica mixta. De eso nada.
Res.
La frase...
És un altre concepte, no?
Sí,
voleu fer un altre concepte d'exposició. Per què?
Perquè l'art tradicional, que està dins del mercat de l'art, ens fa invisibles. Solament se veu l'art que que diguem institucionalment està determinat, és que no estem ahí, costa molt d'entrar i aleshores tenim que buscar una altra manera d'expressar-se per a que poder arribar al públic d'una manera més simpàtica, per dir-ho d'alguna manera. I perquè si tenim que competir en les mateixes armes que fa l'art tradicional, tenim totes les de perdre perquè no tenim ni els mitjos, ni diners, ni... I menys mal que tenim la ràdio així en la universitat, però si no, no tenim ni això, no?
Sí que, per al que no, clar, no t'estem veient per la ràdio, Martí Llopis és ja una persona en una edat, pues això, no? Que no eres...
Sobre 60.
Exacte, sobre 60, val. No eres el típic estudiant, acabes en guany, és a dir, sí que m'agradaria un poc que ens parlares de la decisió de continuar aprenent en una edat superior als 30 anys, 40, 50... 60.
Bueno, sempre m'ha quedat aquesta espina. Jo vaig començar estudiant filosofia, però tocava en una banda de rock, tenia nòvia, tenia que treballar per estudiar, i me toca la mili, i en acabar la mili me vas deixar la filosofia. Me vas ficar a treballar en l'obra, però tenia ganes, jo no volia quedar-me en obrer, i vas fer un any d'arquitectura tècnica, però no podia estudiar i treballar, m'era complicat. I sempre tenia ganes de fer una carrera i tenia moltes ganes. I en la crisi, en l'última crisi de 2007, jo tenia una empreseta de construcció, vaig deixar els trastos al meu fill i dic, jo vaig a dedicar-me a lo que vull. I ja en la construcció ja primava les obres, buscava arquitectes que tingueren molt de disseny i molt de caràcter artístic. I tots vaig decidir, pues jo vull continuar fent les coses d'art. Però vaig a començar pintant i fent escultura com tot el món, no? Però m'he donat compte en la universitat que l'art és molt més que la pintura, que el dibuix o que l'escultura. Avui l'art està mesclat en la vida i l'art efímero, l'art en paper, l'art en llana. I una cosa que la universitat m'ha donat és conèixer a la dona, en el sentit que la dona artista té una altra manera de veure les coses diferent al modo occidental. I conèixer també l'art d'altres països, Rússia, els països de l'antiga Iugoslàvia, Polònia, també d'Equador, d'Argentina, n'hi ha molts argentins, i tenen un modo diferent de veure que enriqueix molt aquesta universitat. I crec que és un èxit el que puguem conviure en tantes cultures i tants gèneres, perquè no solament estem parlant d'home i dona, n'hi ha molts més gèneres.
Clar. També ja acabant, perquè el temps és el problema, al final la rutina, acabem com sempre. Però Martí Llopis porta un jupetí groc que sí que m'agradaria que ens explicares, que abans d'entrar ens ha dit que ja no se'l pense llevar no sé per quant de temps.
Sí, durant este mes he decidit, és un mes d'elecció, és un mes de reflexió, he decidit ficar-me el xupetí groc perquè el dissabte farem una acció artística en Corte de Pallars, que són pobles abandonats, són aldees abandonats, però és un poble on el turisme de consum va els dissabtes i diumenges en les seues bicicletes i motos i va deixant les basures, el detritus, en les cunetes, botelles, metxeros, llaunes, cartó, etc. I nosaltres anàrem, junt a l'associació dels pobles de les aldees, a replegar tota la basura, que ara replegarem quasi mig camió de basura, detritus.
Sí.
I portàvem, i clar, com anàvem per la carretera, portàvem xupetí groc. I jo em vaig quedar en el xupetí groc i dic, vaja, això pot valdre. No me'l vaig a llevar perquè l'art és invisible. Vaig a veure si durant este mes els polítics i la gent mos veu, me veu, jo si algú vol copiar, doncs encantat, mos veu, i jo per al marxa vaig a dir que porta xupetí groc perquè l'art avui en dia és invisible en quasi tots els llocs.
Molt bé, Martí Llopis, així arribem ja al final, sense oblidar-nos de recordar que fins al 26 d'abril, entrada gratuïta a la Casa de Cultura José Peris Aragó al carrer del Mar número 1 d'Alboraia. Moltes gràcies. Alguna coseta més per animar i a
gràcies als que han vingut i els que aneu a vindre i els que no aneu a vindre també, però crec que vos agradarà si veniu.
Segur. Moltes gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
I en la secció esportiva de Polifacètica parlem amb Arcadio García Pérez i Aina Miralles. Són les persones guanyadores dels Premis Uniesport als esportistes amb els millors expedients, un premi de la Fundació Trinidad Alfonso. Arcadio García Pérez ens atén per telèfon i Aina Miralles ens acompanya aquí a l'estudi de Polifacètica. Molt bon dia. Aina, tu estudies primer curs del màster en Enginyeria Agroalimentària de la UPB i competixes amb l'equip de rugbi. Revalides el premi amb una nota de 8-9 i plata en el Campionat Autonòmic Universitari. Com ho fas, això?
Hola, molt bona vespre. Pues, la veritat és que compaginar l'esport i l'estudi, pues, és algo que sempre ho he fet des de xicoteta i crec que es poden fer les dues coses perfectament i l'únic és aprofitar bé el temps.
I, Arcadio, el premi ha sigut per compaginar el karate i quart del grau en biotecnologia amb una nota mitjana de 8-6 i l'any passat medalla de bronze al Campionat d'Espanya Universitari. Enhorabona, Arcadio. I tu com ho fas per poder compaginar esport i estudis?
Bueno, muchas gracias. Y la verdad que es complicado, pero la clave yo creo que es, como ha dicho Aina, es organizarse bien, organizar bien el tiempo y tener claro que ambas cosas son importantes. En mi caso yo le doy más importancia a los estudios, pero siempre tengo el tema del deporte como algo, alguna responsabilidad y además como una vía de escape, incluso de relajación en cuanto tengo exámenes. Y creo que es fundamental poder compaginar ambas cosas y la clave yo creo que es organizarse bien.
Arcadio, ¿quan comenzares amb el karate?
Pues la verdad es que yo empecé el karate muy pequeño, con unos 4 años, porque tenía el gimnasio donde practico karate muy cerca de casa. Mi madre me apuntó junto con mi hermana. Y desde ahí empecé a entrenar con bastante frecuencia y una vez me saqué el cinturón negro con 13 años ya empecé en el mundo de la competición. Siempre además apoyado por mis entrenadores, por un gran ambiente que teníamos en el club donde entrenaba. Y la verdad que el karate siempre me ha acompañado desde muy pequeño.
Aina, ¿y en el teu cas, quan començares a jugar a rugby?
Pues en el meu cas, jo tota la vida he practicat el bàsquet, però quan vaig arribar ací, als 18 anys, vaig veure que el rugbi era un deport molt emergent en la Comunitat Valenciana i en concret el rugbi femení. I entonces me vaig sumar a aquest esport que crec que m'ha portat moltíssim durant aquests 5 anys i estic super contenta i crec que és un esport que aporta molt de valors.
Aina, en este Premi Uniesport, en què consisteix? És a dir, és una ajuda econòmica, un reconeixement, algun, no sé.
Sí, a part d'un reconeixement, és una ajuda econòmica que, sincerament, jo l'aprofito per poder pagar-me la fitxa federativa de rugby federat.
Molt bé. I en el teu cas, Arcadio, què faràs amb el premi? Què faràs con ese premi?
Sí, exactamente lo mismo. La ayuda económica pues nos servirá para promover campeonatos. Este año estamos organizando el Campeonato de Europa Universitario, durante el mes de agosto, en Croacia. Y bueno, aunque es verdad que la universidad no lo financia, pero pues, sería una ayuda para poder movernos a otros campeonatos o seguir con estos proyectos. Vamos.
¿Y cómo vos os aventareu del premio? Es decir, ¿cómo te enteraste de la existencia de este premio?
Pues me mandaron un correo, yo verdad que lo había pedido el año anterior, que me quedé a las puertas de la medalla de bronce, y eso a través de Poliformat, a través del correo interno de la UPV, siempre nos mandan mensajes que nos informan de becas y ayudas, Y nada, este año ya, pues, gracias a Dios lo pude conseguir. Y es a través de lo que es la información interna de la universidad.
¿Y en el teu cas, Aina?
Sí, el mateix. Mm-hmm. El mateix a través del correu.
Del correu, no? Quines facilitats dona la UPB a l'hora de compaginar estudi i esport? Se fa fàcil?
Sí, sí. La veritat és que tots els professors saben que quan tenim una competició o quan tenim entrenaments, pues mos repeteixen les pràctiques i mos intenten donar les facilitats per poder faltar i anar a competir.
I en el teu cas?
Para mí igual he tenido la suerte que todos los profesores que con los que me han conseguido a lo mejor algún examen con algún campeonato importante, pues no he tenido problema a la hora de cambiarlo, así que por ese lado me siento bastante contento y he podido compaginar ambas cosas gracias a ello.
¿Y qué demanaríeu? ¿Alguna coseta demanaríeu a la UPB?
Pues no sé, yo creo que el foment de l'esport y del esport universitari es molt important y no sé, yo por part de rugby estic molt contenta perquè tant l'equip masculí i l'equip femení estan aconseguint molt bons resultats i estem molt contents.
I en el teu cas, Arcadio?
Sí, estamos más o menos igual. En el karate quizás no sea como el rugby, ¿no? Un deporte que con tanta participación, el equipo de la universidad no es tan extenso, pero es verdad que conseguimos muy buenos resultados porque hay un equipo de mucho nivel. Y es verdad que la universidad nos ayuda bastante a la hora de ir a los campeonatos, la financiación, el material. Entonces, por ese lado estoy bastante contento.
Has parlat un poc, Arcadio, del campionat europeu a Croàcia. Quins són els teus objectius esportius a curt termini i per a l'any que ve?
Sí, pues este año termino, como has dicho al principio, la carrera. Entonces, durante el mes de agosto nos informaron hace solo un par de semanas que estábamos convocados, yo junto con dos compañeros más que habían obtenido medalla en el CEU para el Campeonato Europeo Universitario en Croacia. Y bueno, mis objetivos serán dar el máximo, como siempre hago, intentar disfrutar de esta oportunidad. Será la primera vez que compita un campeonato internacional. Y pues la verdad que satisfecho porque la UPV me dé esta oportunidad, pero sobre todo intentar dar el máximo para ver si podemos subir al cajón otra vez.
I tant. Molta sort, sí. I tu, Aina, quins són els teus objectius? Pues, també acabes el màster? O...
Bueno, és de dos anys.
Ah, és dos anys. Tenim un altre any.
Sí, tenim un altre any. I bueno, a curt plaç, pues tenim el Campionat d'Espanya, que encara no l'han celebrat enguany, que és la primera setmana de maig, que ja queda molt poquet. I bueno, intentar pues o millorar o igualar el que varen aconseguir l'any passat en el Campionat d'Espanya a Sevilla. Enguany és a la Comunitat Valenciana, entonces tindrem l'apoyo de l'afició i això.
I tant. Molt bé. Pues que tingueu moltíssima sort els dos, Arcadio García Pérez i Aina Miralles, estudiants d'ací, de la UPB, estudiants distinguits amb el premi de la Fundació Trinidad Alfonso, ese premi Unesport, per saber compaginar esport i estudi. Enhorabona als dos.
Moltes gràcies.
Moltes
gràcies. I s'acaba l'hora de Polifacètica. Gràcies per estar a l'altre costat i escoltar-nos. Ha sigut possible gràcies a la realització de Sarizorio. Ens tornareu a escoltar, si tot va segons les nostres previsions, el dimecres 8 de maig. Fins aleshores, teniu temps de descansar, estudiar, treballar, reflexionar i votar. Siga el que siga, felicitat per a tot el que feu. I recordeu que les coses més urgents no lleven temps a allò realment important. Adeu.